Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995, el segle passat, Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada emetem ací a VilaWeb, el Martí Crespo.
Hola.
Com estàs?
Molt
bé. Com tertulià habitual avui. I avui un personatge que deu haver vengut cada any a l'Internauta, perquè és una de les persones a les quals cal escoltar més que cada any, però vaja, o sigui, com a mínim si l'escoltem una volta a l'any anem aprenent moltes coses d'ell, que és l'Alfons Cornellà. Alfons.
Hola.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies
per convidar-me. Com sempre.
Molt bé.
Encantats de tenir-te. L'Alfons l'hem convidat amb una excusa, qualsevol excusa és vàlida, que són unes jornades, l'Update 6, que es fan divendres vinent a Barcelona. Igualment no cal que correu, perquè em sembla que està ja tot el peix venut i que no s'hi pot ni entrar, com si diguérem.
La veritat és aquesta, sí.
Però la raó és la que és igual, vull dir, l'Update 6 ens ha vingut bé per telefonar, dir al fons, vine, i seguim parlant, però anem a parlar, de, com sempre, amb ell, de moltíssimes coses molt interessants i d'un món que ara comentàvem que torna a ser una revolució en marxa. De tot això, com cada setmana, parlarem així a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Amb l'Alfons Cornellà sempre dic que hauria de pagar quan ell ve al programa, així que posa un euro a la guardiola. I comencem a comentar, com dèiem, l'Update, que és l'excusa, això ja està completament plena l'inscripció, és un jo li dic un festival, no sé si és un nom massa adequat, massa poc seriós, però
és una, mira, no és un show business, sinó que és un business show, no? És a dir, el que fem és, de fet és un producte que ha tingut molt èxit, és un format que vam començar fa 5 anys i 4 i mig, i que funciona molt bé. Són 2 hores en què expliquem 10 idees que creiem que es parlarà d'elles en els propers mesos, i el que és més interessant és quan ara anem al darrere, o sigui, anem endarrere mirant el que hem fet durant aquests anys. És sensacional, perquè moltes de les coses que vam dir que podien semblar molt peregrines, doncs s'han anat veient. És a dir, que no, en cap moment volem fer de futuròlegs ni d'oracles, sinó aquesta pura lògica. És a dir, tu extrapoles el que veus, la feina és llegir molt i arribar a destilar, a veure, quines 10 coses estan venint que no en tenim ni idea, no? I, bueno, té molt èxit, hem fet a moltes ciutats d'Espanya, ho hem fet també a Sud-amèrica, i bueno, ja et dic que aquest divendres doncs està ple, no?
L'Alfons Cornellà és suficientment conegut per tots, és un històric de moltes coses que, a més, no s'ha deixat mai prendre per la mandra i sempre continua repensant-se, però per si de cas algú no sap qui és l'Alfons Cornellà o no acaba de refrescar les idees, el Martí Crespo té, com sempre, el seu informe preparat.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs com diu el Vicent, estem parlant d'Alfons Cornellà, un dels pioners, per no dir el pioner gairebé, doncs de pensar internet al nostre país. Ara pensava, des del soroll aquest del mòdem que sentíem a la sintonia del programa,
2.400 baudis.
Exacte.
Jo vaig començar amb un de 300,
Des d'un de 300. Alfons Cornellà ha estat pensant internet. Primer va començar doncs amb el butlletí Extranet, bé, on hi havia doncs novetats i idees sobre internet. Això va ser doncs a la dècada.
El butlletí, recordem que era 90. Una publicació que enviaves per correu electrònic, sí, que ara sí. La gent ja no té correu electrònic, perquè és molt lent, diuen ells.
Sí.
Ja explicaves, recorda que el rebíem amb ànsia, perquè n'hi havia els enllaços que ens portaven els correus interessants del moment.
Semanal. No, vaig arribar a fer-ne 2 cada setmana.
Dos
cada setmana, durant molt temps va ser 2 cada setmana. Comença el 95, sí.
Bé, doncs això va ser els anys 90. El 2000 es va refundar amb el nom d'Infonomia, vas començar el projecte d'Infonomia, que ja és una iniciativa absolutament emblemàtica doncs, a pensar, a innovar i referent doncs, també en el tema de la gestió d'organitzacions, de la informació en les organitzacions, i bé, ara, segons sembla, doncs, a partir de la dècada del 2010 cap endavant, doncs, t'estàs reorientant o estàs reorientant Infonomia doncs, cap al co-business, que suposo que avui doncs, en parlarem, suposo que bastant, o com a mínim ens explicaràs doncs, doncs, de què va, o de, què és això que, del co-business. Infonomia doncs, treballa doncs, amb diversos projectes o iniciatives al llarg de l'any, tens Visionomics, els updates, les CoFest, el TEDx Barcelona. Bé, suposo que tot això ja ens n'explicaràs.
Qui em vulgui saber més, òbviament, www.infonomia.com, que és la web on està tot això explicat, i això que està explicant el Martí, de fet, fins i tot ho heu fet en gràfic. He vist que ens heu fet un gràfic per aclarir-nos. Molt significatiu m'ha paregut a mi, perquè com dèiem a l'entrada, jo tinc la sensació, i sembla que tu també la comparteixes, de que tornem a estar en un moment d'una revolució extraordinària.
Sí, però jo crec que ho d'una revolució que on l'èmfasi ja no està posat en la tecnologia, o sigui, la tecnologia és l'aliment, no? És la sang, però jo crec que ara el canvi és més d'òrgans, és més orgànic. És a dir, jo crec que ve un canvi en les formes d'organitzar-se, les formes d'organitzar-se socialment, ho estem veient, vull dir, aquesta mateixa setmana, no? En les diguem, revolucions, entre cometes, a diversos llocs del món. Jo crec que en el món polític, però sobretot en el món empresarial, o sigui, jo crec que una de les coses que ens està passant és que no podem seguir funcionant de la mateixa manera. La persona i les seves capacitats són un element cada vegada més substancial i no tenim models organitzatius que responguin a això.
Tenim intuïcions?
Sí, tenim intuïcions, però el que necessitem és mètodes. És a dir, tenim canvis organitzatius. O sigui, quan els americans normalment parlen de the next big thing, no? O sigui, quina és la gran cosa que ve... És cert que hi ha tot el món de la biologia, que és un gran camp on apareixeran una connexió entre ciència i negoci molt estreta, és a dir, una revolució brutal en aquest camp, però si te'n vas d'aquest món de la biologia i vas a tota la resta, el canvi no és tecnològic, el canvi és organitzatiu. Noves formes d'organitzar-se, noves formes d'extreure valor del talent.
I això de la... com ho has dit, co-business...
Co-business.
Que tu, a més, ho has traduït en el Co-Society, que és un projecte nou d'Infonomia, no? De què parlem quan parlem d'això?
Estem parlant de que les empreses ja entenen que la frontera entre elles i l'exterior ha de ser absolutament permeable. És a dir, que no hi ha manera de poder prosperar si et tanques a la teva frontera, si et tanques en els teus quartels, les teves casernes, el teu quartel, i sinó que has de definir tot el procés de nous productes amb altres, i amb altres que no necessàriament estan al teu sector. Jo el que crec profundament, i a més la literatura que està sortint en el món de la gestió crec que ho afirma, ho reafirma, és que en aquests moments l'energia ve de fusionar coses que no tenen aparentment res a veure. És a dir, com una empresa d'assegurances pot fer un projecte amb una concessionària d'autopistes, com una empresa que fa llangonisses pot fer un negoci amb algú que és una empresa farmacèutica. És a dir, això que no et puc donar molts detalls, perquè no puc, però és exactament el que ve. És a dir, barrejar coneixements de procedència totalment diferent per fer aflorir espais nous, productes, serveis, processos, que no apareixerien d'una forma normal. Fins nosaltres, quan parlem de Co-Society, d'aquest nou projecte, en el que ja hi ha 42 empreses, que esperem arribar a 100 abans d'un any...
Què feu amb Co-Society?
Co-Society, nosaltres el que fem és dues coses. Una és els alimentem d'idees, és a dir, els diem què estem veient al món que considerem que per ells és interessant. O sigui, és aprofitar la màquina d'Infonomia que hem, diguem, polit durant 11 anys per trobar idees de valor, i els hi proposem, primera cosa. Segona cosa, creem condicions quatre vegades a l'any perquè ells es puguin trobar i puguin, diguem, avaluar el potencial de relació entre elles. I la tercera cosa, que encara no hem fet, és treballar perquè això vagi endavant, o sigui, treballar perquè aquests potencials flirts, no?, arribin a alguna cosa una mica més profunda. Aleshores, el que estem en aquests moments, portem un any, és establint les bases d'això. Ens hem trobat ja quatre vegades, hi ha 40 empreses, 42, que confien en nosaltres, i jo crec que ens sortirà molta energia. Si veus diguem, exemples al món de, que sé, Procter, per exemple, que és una de les grans multinacionals, quan veus que declaren que esperen que en els propers anys el 60% de la seva facturació es produeixi d'aquesta forma, o sigui, es produeixi assallant-se amb empreses amb les que no tenen res a veure per definir conceptes que cap d'ells per separat se'ls hi podria ocórrer, entens que el món va per aquí. Nosaltres tenim una metàfora molt naïf per descriure què és el que vol fer EcoSociety, per això em dono un plaç de 10 anys per poder-ho demostrar, i és convertir la improbabilitat en resultats.
La improbabilitat en resultats.
És a dir, és improbable que aquest tipus de projectes puguin aparèixer, són projectes molt il·lògics, projectes que junten disciplines empresarials molt diferents, el que he dit, una empresa farmacèutica amb una empresa que fa llangonisses, que en pot sortir, i, però crec que és la manera de fer negoci en els propers anys.
Passa que estem preparats, és a dir, jo tinc la sensació de que vivim un xoc brutal que a més ja ens passa a nosaltres, jo mateix, per exemple, no? És a dir, jo crec que estem assistint a la mort de la web com l'havíem entès, que era una gran revolució al 95 i que avui ja es veia, i que emergeixen noves formes de comunicació i que un diari, com és el meu cas, s'hi ha d'adaptar, però costa molt entendre que ja eres vell quan apenes has començat la revolució, no? Però diguem, per un costat tenim això, per un altre encara tenim empreses més velles encara, que aquestes el que estan és fent força per aturar que arribi el que ha d'arribar. I per l'altre costat tenim una força innovadora que li costa trobar agrupacions, perquè n'hi ha molta gent, per exemple, sobretot jove, no és que vulgui ara fer allò, fer-me el vellet, no? Però molta gent jove amb idees sensacionals al cap que no troba la manera d'articular. No? Bueno. Entre eixes fronts, per on talles, per on trenques?
Tu te'n recordes d'aquella, de la sèrie Star Trek que sortien els Borgs, no? Que eren aquella mena de barreja que feien aquella frase que era tota resistència és fútil. Això. És a dir, jo crec que no hi ha, això és imparable. És a dir, hem d'entendre que el món ha canviat en una cosa substancial, i és que ja no és un món d'oferta, sinó un món de demanda. És a dir, no és un món en el qual tu puguis dir al món això és el que hi ha, compra-m'ho, sinó que el que mana és el que compra i et determina què és el que tu has de fer. I això és el punt fonamental a entendre el món dels negocis. És igual el que tu proposes. Si això no sintonitza amb el que algú vol i considera de valor, estàs acabat. Aleshores, hem viscut doncs, un segle, no?, que és el segle XX, en què s'ha anat estructurant justament una enorme productivitat en l'oferta. És a dir, hem acabat el segle XX sent extraordinàriament bons en ser capaços de posar desenes o centenars, per exemple, de models d'automòbil al carrer a un preu que pràcticament tothom podria assumir, amb una conseqüència que és l'accés. És a dir, hi ha de tot, hi ha una sobreproductivitat i l'oferta aleshores es troba desconcertada, i és que, esclar, al final és molt indiferenciada. És a dir, quina diferència hi ha entre un automòbil i un altre? Bueno, el problema és que no hem atès a que la gent és molt diferent, que la gent requereix coses diferents, i hem de respondre tenint una sintonia més gran amb la gent. Quan has posat el tema dels joves, encara ho acaba de complicar, perquè els joves tenen encara, diguem, unes sintonies més fines. És a dir, no pots parlar ja dels joves, de quin jove, diguem, de quina tribu, amb quines voluntats, amb quines demografies. És a dir, jo crec que l'espectre es fa molt més fi, i per tant hem de construir tot un sistema econòmic que sigui capaç de respondre a la gent d'una manera molt més fina. Mira, si abans he utilitzat la paraula improbabilitat per dir quin és el meu projecte, que ja és, en aquest sentit doncs, pot semblar molt naïf, però crec que és sòlid en quant als objectius, des del punt de vista social la paraula és acceleració. És a dir,
sí, això segur.
És acceleració. És a dir, segur. Que no hem viscut unes èpoques, doncs, unes dècades, en què les coses doncs, anaven ràpides, però és que ara van accelerades. I jo crec que l'única antídota és saber respondre, estar en sintonia amb el món.
I tu, perdona. No, jo volia preguntar, ara que dius això de l'acceleració, l'altre dia llegia una entrevista a l'Eudald Domènech, que bé, ell és, a veure, és una mica catastrofista pel que fa a la humanitat, una mica, o sigui, la veu que s'encamina, diguem-ne, cap a un cert cataclisme.
L'Eudald Carbonell, vols dir?
L'Eudald Carbonell, vale, perdona. Sí. Ostres, m'ha sortit en Carbonell, sí. Bé, i una de les coses que comentava és que cada vegada els canvis, entre cometes, les petites revolucions que viu la humanitat, doncs sobretot la tecnològica, cada vegada són més ràpids, i l'humà, en certa manera, li costarà cada vegada més d'assimilar-los, o sigui, és que ja no tens ni temps d'assimilar, no? Sí. Vull dir, bé, la infoxicació, per exemple, podria ser en el camp de la informació, doncs sí, ja és un cas, no? Realment arribarà un moment que la capacitat de l'humà ja no serà capaç doncs, d'assimilar tots els canvis que s'estan produint?
Això ho he escrit bastant i he pensat bastant, i a més hi ha molta gent que té una reflexió al voltant. Jo crec que aquest contrast entre l'acceleració de la tecnologia i la nostra, podríem dir-ne, no acceleració amb l'acceptar-la, es resol de dues maneres. Una és des de l'àmbit tecnològic, que és amb sistemes que siguin molt més intuïtius, de fet, diguem, les interfícies com les de les els iPads doncs, van en aquesta direcció, i els dels telèfons mòbils, és a dir, la idea és que qui dissenya un sistema està cada vegada més preocupat per fer-lo més intuïtiu, o sigui, la càrrega del treball està en qui ho dissenya i no en qui ho ha d'utilitzar. És exactament el que he dit abans, un món d'oferta, un món de demanda. O sigui, si el món d'oferta és, mira, faci el que faci, m'ho compraran, la gent s'espavila, però quan hi ha massa oferta, tu ets el que t'has de preocupar per fer allò, diguem, intuïtiu. Per tant, hi ha una resposta des de la tecnologia, que és fer més intuïtiu tot el que fas, perquè sigui més fàcil d'entendre i d'utilitzar, però després hi ha un altre canvi que és psicològic, que és hem realment d'aprendre com l'home aprèn, com la humanitat aprèn, hem de canviar els processos d'aprenentatge per accelerar la nostra assimilació de tot l'entorn. Aquí, evidentment, són canvis educatius que són els que menys espanten, però jo crec que és inevitable que hi hagin altres canvis que, bueno, sempre que parlo d'això doncs la gent es posa una mica nerviosa, que són fins i tot en la nostra estructura física.
Ui, allò de plantar-nos xips i coses
d'aquestes. Realitat que
augmentada d'aquesta que
et
diuen.
Sí, és una humanitat augmentada. És a dir,
però
el fet de que, o sigui la generació dels nostres fills, o sigui, els que ara tenen 10 anys, això ho viuran, no hi ha cap dubte de que veuran augmentació de les seves capacitats.
Jo podria dir, se m'entén, que em fa molt de iuio.
Bueno, però mira, jo crec que un altre programa ho vaig dir, i ho recordo, que vaig tenir ocasió de parlar amb una professora suïssa que el seu camp de recerca és la normalitat. Es estudia el que és ser normal.
Ja té feina, ja.
Sí, però no, ho fa estudiant els cíborgs que hi ha al món, ja saps que hi ha algunes persones que porten xips implantats. I ella va arribar a la conclusió que la normalitat és allò que la societat accepta com normal, el qual sembla una obvietat, però no ho és tant.
Això
es va dir que en el moment en què una cosa s'implanta, es dissemina i la gent ho considera normal, passa a ser normal. És a dir, avui en dia això ens fa iuio, però escolta'm, fa una setmana s'anunciava ja el llançament de forma experimental d'una retina artificial que permet veure a persones que no veuen, i això és molt primari en aquests moments, però el mateix va passar amb els implants coclears fa 25 anys. Les primeres persones que portaven un implant coclear per poder sentir, sentien simplement algunes freqüències, però avui en dia molta d'aquesta gent escolta música.
El Vinton Cerf.
Correcte.
El Vinton Cerf, sopes amb ell i, en fi, és molt bèstia, però a mi em va impressionar molt. Trau un micro que va seu coll i el col·loca sobre un got, l'enganxa allà en un got i t'escolta a través d'això i fa molta impressió. Però, clar, ell explica que si no sentiria res.
Exacte.
I que l'alternativa no li interessa.
Per això, lligant amb el que deies abans dels joves, és un moment per tenir, o sigui, per duplicar. A veure, com diria? Doncs perquè cada persona que tingui una responsabilitat o tingui una activitat que afecti a altres, rodejar-se de joves. O sigui, tots nosaltres hauríem de tenir un avatar. Un avatar jove, algú que està al nostre costat, que treballem nosaltres les 24 hores al dia i que, diguem, ens combinem. O sigui, els joves ens aporten molt i nosaltres podem aportar. Un dia jo vaig escriure un article sobre això en què parlava de la visió sòlida. És a dir, els joves donen, vulguis que no, una visió nova de les coses i els més vells aportem una solidesa. És a dir, ostres, hem viscut unes quantes guerres i sabem què funciona i què no. Llavors, aquesta hibridació entre joves i sèniors, entre juniors i sèniors, és absolutament fonamental per nosaltres en aquest moment. A la política, a l'economia i al que et puguis imaginar. Si jo hagués de fer una sola cosa en aquests moments, faria això. O sigui, faria que tota la gent amb responsabilitats tingués un avatar jove.
I a la gent que té por davant d'això, què li diries? Que estan perdent oportunitats?
Sí, és una lectura és aquesta. El que passa que, mira, jo he arribat a una conclusió i és que evangelitzar també és fútil. És a dir, que no serveix per res. És a dir, que ho entens o no ho entens. Sovint em pregunten, per exemple, què li passa a l'empresa catalana? o l'empresa europea, com vulguis. La meva resposta és no té sentit la pregunta, perquè de quina empresa m'estàs parlant?
Clar.
És a dir, què li passa als joves? De quin jove m'estàs parlant?
Clar.
Per tant, hi ha gent que veu això en clau claríssima d'oportunitat, hi ha gent que no entén, o sigui, que fa estona que s'ha perdut i ens està sentint. Aleshores, jo crec que és un procés d'una evolució imparable, en la que alguns doncs seran evolucionats i uns altres doncs seran expatriats, no? O sigui, el sistema els expulsarà. Crec que quan parlem de crisi estem parlant d'això. No estem parlant d'una crisi econòmica, estem parlant d'un canvi substancial de models en el que tu has de llegir en clau de reinventar-te.
Quins tipus d'empreses, quins sectors empresarials són els que s'acosten més al missatge o escolten més el missatge d'Infonomia? Per exemple, amb CoSociety, doncs, deies, hi havia doncs, 40 empreses que estan treballant amb vosaltres.
No, una de les regles de CoSociety és que no poden haver dues empreses que competeixin en el mateix sector. És a dir, si hi ha un determinat banc, no pot haver el banc competidor. Si hi ha una determinada empresa del sector alimentari en un sector concret, no pot haver el competidor, perquè el que volem precisament és que es puguin creuar diguem, i les intuïcions d'aquestes empreses. Però és absolutament independent de sector. I això reafirma el que he dit abans, és a dir, l'important és qui hi ha, és a dir, quin és l'equip que hi ha allà. En realitat, els socis d'aquest projecte no són empreses, sinó que són equips. Persones que són inquietes i que tenen ganes de barrejar-se amb altres perquè apareixin idees que amb ells no se'ls acudirien mai. Jo crec que no. Si vines, per exemple, el panorama de Catalunya en aquests moments, ja no podem parlar de sectors. És un error parlar de sectors. Has de parlar de personalitats. I no vull dir persones, sinó vull dir empreses que tenen una determinada personalitat, que veuen el món com el mercat i que són capaces de crear uns sistemes molt dinàmics d'absorció d'idees, de transformació d'aquestes idees en coneixement diferencial i de projecció al mercat internacional. O sigui, Catalunya està feta d'individus, entre cometes, ja siguin persones o siguin organitzacions. I si em permeteu ser una mica políticament incorrecte, que saps que m'agrada molt, Vicent, és un dels problemes precisament de Catalunya és que és excessivament institucional. I no vull dir políticament, sinó que estem rodejats de fundacions, associacions, organitzacions de tots els colors que són massa. I que necessitem més personalitats en forma d'individus i organitzacions empresarials molt més dinàmiques i que es busquin la vida en els mercats mundials.
Emprenedors, és el que es deia abans? O...
Sí, emprenedors...
Però més que emprenedors, sí, estàs dient tu.
Sí, és més que emprenedors perquè l'emprenedor és un ser molt singular. És a dir, jo crec que són més grups, no? O equips. Els equips requereixen d'emprenedors, però també requereixen d'organitzadors i requereixen de persones que tinguin peus a terra. No? O sigui, mira, l'híbrid entre algú que té molt els peus de terra, a vegades tant que estan sota terra, no? I el que està als núvols, utilitzant dos terminologies, el que tenir els peus a terra, estar als núvols, necessitem exactament les dues coses juntes. O sigui, que és algú que vola, diguem, amb una avioneta que controla perfectament. L'avioneta aterra quan ha d'aterrar, vola quan ha de volar. El que Catalunya necessita és això. El que passa és que estem excessivament polaritzats entre els que estan tan a terra, que estan sota terra, i els que estan tan als núvols, que estan fora del planeta. Aleshores, trobar aquesta síntesi és clar. Aleshores, per on s'ha de començar? Doncs per detectar els que ja estan en aquesta situació, que volen, diguem, amb gran agilitat, i donar-los oxigen. És a dir, jo sí, hagués de fer alguna cosa que faria aquests 300, 500 iniciatives a Catalunya que interessen i donar-los tot l'oxigen que necessitin i més. I que contaminin a la resta. Jo crec que podem ser optimistes en aquest sentit perquè hi ha moltes iniciatives i a mi em consta i les sé i les tinc mapificades, sé qui són, el que passa que no trobem un encaix d'això amb un conjunt econòmico-social molt institucional, molt paternalista i que necessita una sacsejada. La gent s'ha de buscar la vida.
Això passa més ací que a fora? És a dir... És un tret definitori català o passa a Finlàndia, passa a Islàndia, passa a Estats Units, passa... Mira,
jo no t'ho puc respondre amb ciència, perquè no tinc l'anàlisi fet, puc tenir alguna intuïció, però et diré que jo què sé, si agafem un simple exemple, que és, per exemple, el cas bancari, que ara està tan de moda, jo crec que no trobaràs cap lloc del món en què passejant-te per un carrer trobis tantes oficines bancàries. Mm. És dir, això és una cosa, quan jo vivia als Estats Units em va sorprendre molt, perquè, és clar, quan vaig arribar allà vaig pensar, a veure, quin banc escullo? És que el banc, és a dir, no quin banc, n'hi havia un en aquella ciutat, és a dir, el banc, i no hi havia més. Perquè als Estats Units hi havia passat la seva crisi de les caixes d'estalvi i tot això, i això per ells és història, no? Què vull dir amb això? Que jo crec que aquí hi ha una dispersió molt gran amb moltes organitzacions, com són, per exemple, els bancs, o sigui que ha d'acabar d'haver una oferta més senzilla, i en el tema d'organitzacions i associacions és que és com si tinguéssim una forma col·laborativa, que és una paraula positiva, una forma gregària d'ajuntar-nos per resoldre problemes. És com si, en comptes de cadascú enfrontar-se al món amb la seva, diguem, les seves garres, no?, amb la seva força, penses que simplement per ajuntar-nos doncs resolem el problema, i el problema el que fem és agravar-lo. És a dir, necessitem en aquest sentit una cultura més protestant, de tu versus el món. O sigui, com tu t'organitzes per respondre als problemes i fent un resultat. Clar, en aquest sentit, potser la religió ajuda molt a entendre que al final som més gregaris, som més confessionals, de posar-nos a tots uns en un lloc i pregar perquè es resolguin els problemes. Els problemes no es resolen agrupant-se. De cap manera.
Ni pregant.
Ni pregant. Els problemes es resolen quan algú llença davant una iniciativa. Que estem emprenedors a tones. O sigui, necessitem emprenedors a tones. I necessitem menys organitzacions, també.
N'hi ha un punt en tota aquesta definició que a mi em fa preguntar-me una cosa, no? Que és, això poden passar dues coses. Una, que el món antic mor, és a dir, per dir-ho d'una manera un poc exagerada, que les organitzacions que nosaltres hem conegut i que han estat potents desapareixen, no? És a dir, que per tant els gratacels se'n van a baix, per dir-ho amb una imatge gràfica, per entendre'ns, no? L'altra és que aquests gratacels són capaços d'entendre el que està passant i, per tant, s'atomissen. Jo recordo, per exemple, fa molts anys tu explicaves empreses que havien decidit trencar-se, no? Ara, per exemple, en el món de la premsa, la BBC té un projecte que es diu Killing BBC, o sigui, matant la BBC, no? Per atomitzar-se, fer-se unitats xicotetes, trencar-ho amb tot, tornar a començar de zero.
I competir, no?, entre elles.
I competir entre elles. És a dir, quin és el... Clar, segurament no n'hi ha regla. Primera, tu ja ho has dit un milió de vegades, no t'agrada fer futurisme, per tant no sabem el que passarà, no? Però n'hi ha alguna regla per a fer la transició? És a dir, per exemple, una cosa que jo pense, la sostenibilitat és una regla? És a dir, fer unitats més sostenibles que no tendisquen tant al gegantisme com les anteriors, que siguen més menudes, pot ser una de les regles. La prudència en aquest sentit seria xocant, no? Però la prudència de la gestió i l'audàcia en els plantejaments, com es menja això?
No tinc una resposta, perquè si ho mires des del costat de la creació, o sigui, de l'agilitat, de la capacitat de respondre de forma molt àgil, dinàmica, als reptes de l'entorn, jo crec que tot ens ve a dir que les petites unitats, els equips, són molt millors. O sigui, si mires, per exemple, empreses d'alta tecnologia al món, la forma en què han crescut és precisament comprant, literalment comprant petits equips que tenen, diguem, idees disruptives. Per tant, des del punt de vista de la creació, sí, vas a que el gratacels a cada pis sigui independent, competeixi entre ells i busquin un model de sostenibilitat de tot tipus, és a dir, sostenibilitat climàtica, ambiental, econòmica i social i psicològica, és a dir, perquè no hem parlat encara, per mi, un tema fonamental, que és el tema de la felicitat, que és el gran motor que ha d'aparèixer per respondre un model de capitalisme de consum, però bueno, després en parlarem d'això. Per tant, des del punt de vista de la creació estic d'acord. El gran problema és les finances, és a dir, el gran problema és que aquí hi ha un canvi que no crec que encara veiem molt clarament, sí que s'intueix, i és que la forma de finançar els grans canvis ja no són com els d'abans, és a dir, tu pots trobar un grup molt petit de gent que té un talent desmesurat i que posa en escac organitzacions molt grans amb molt pocs recursos. Entens? És a dir, que la creació amb molt pocs recursos la pots fer. Una persona a casa amb un ordinador potent fa més que un laboratori sencer fa 20 anys, d'acord? Però el problema és quan tu has de fer arribar això al mercat, que el mercat està estructurat amb un model de consum que requereix grans inversions per poder arribar de forma capilar a totes les, a tots els racons del món. Dit d'una altra forma, si jo em puc inventar amb un vas d'aigua un sabor fantàstic a casa meva, l'altre problema és com faig arribar aquell líquid a tots els poros de la Terra. Aleshores, aquí és on les xarxes segurament tenen molt més a fer. És a dir, com una persona que produeix una cosa en un lloc del món fa arribar aquell producte a molta altra gent del món que li interessa allò, que sintonitza amb allò, de formes radicalment diferents. O sigui, el que s'ha de reinventar és la forma que els productes es distribueixen al món. D'aquest esquema de grans hubs, que són els supermercats, a un altre esquema totalment diferent. Fixa't que això un ja ho intueix. O sigui, quan resulta que tu ara pots donar la volta al món sense trepitjar un hotel, anant de sofàs, no? Molts joves ho fan, quan resulta que tu pots intercanviar pràcticament de tot. Ara hi ha una iniciativa a Estats Units nova que consisteix en reinventar la forma en què consumeixes llibres. O sigui, la idea és que la gent es deixa els llibres, i, o sigui, se'ls deixa, se'ls, o sigui, reinventar el que és comprar un llibre. En el moment que la gent troba una forma diferent de redistribuir els productes, el car sharing, o sigui, en aquell moment és on entra en qüestió el que hem utilitzat durant un segle, que és un model de producció-distribució en massa. Per tant, la resposta és: no sabem si són les organitzacions petites àgils les que prosperaran més, o les grans, que bàsicament el que tenen és múscul financer. Sempre ho dic d'una forma molt gràfica i els que tinguin coneixements d'economia ho entendran ràpidament. O sigui, hi ha empreses que funcionen des del compte de resultats, hi ha empreses que funcionen des del balanç. Si hi ha empreses que funcionen des del que guanyo i el que perdo, i altres que funcionen des del que tinc. I si tu tens un gran balanç, doncs escolta'm, trobaràs els recursos econòmics encara que no estiguis realment venent molt. Crec que no estic desvetllant cap secret si dic que hi ha empreses grans al món que aparentment són grans negocis, que en realitat no ho són, perquè aparentment ho són des del punt de vista de la seva comptabilitat, però en realitat, amb criteris d'una petita empresa, serien considerats un gran desastre. És a dir, que l'entramat financer que presenten és molt atractiu, però en realitat els passius que han de suportar són enormes. Les elèctriques del món, que diries, és quin gran negoci, però és clar, a base de tenir uns deutes que és que cap de nosaltres mortals podem imaginar. Però ni idea de com va. De fet, els escenaris que he llegit van en les dues direccions. Això es va escriure fa molts anys en la idea de les mosques i els elefants. És a dir, que al final només hi haurien mosques i elefants. Que en el món empresarial només queden elefants, que són grans, voluminosos, que dominen una mica el seu ecosistema, val? Però que requereixen un gran insum de matèries i que funcionen des de la dimensió, i les mosques, que són doncs els que, escolta'm, duren poc, a lo millor, però són molt àgils, es mouen molt i emprenyen els elefants, no?
Està bé la metàfora.
Això es va escriure fa molts anys i no, crec que és una de les grans preguntes que no tenim resoltes.
Però tu, per exemple, clar, tu has fet aquest viatge, és a dir...
Bueno, jo sempre he sigut una mosca.
Sempre has sigut una mosca, sí.
Espero que emprenyadora. Has pensat
de vegades com elefant.
No, però vull dir, no. Tu has sigut una mosca, efectivament, però portes ja, i no és cap broma l'invent, doncs un grapat d'anys, modificant-te i reinventant-te, que és una cosa que a mi em fascina. Aquest gràfic que dibuixàvem, que tu has dibuixat a CoSociety, i que els oients poden trobar a www.infonomia.com, aquest model de dir jo era això el 90, sóc això el 2000 i ja seré això a la dècada del 2010, requereix escoltar molt, requereix...
I requereix una determinada dimensió. O sigui, jo crec que per fer...
Clar,
no pots deixar de ser mosca.
Sostenibilitat, també.
Sí, no pots deixar de ser mosca. O sigui, si tu vols adaptar-te molt a l'entorn, has de tenir unes dimensions que t'ho permetin fer. Passa que nosaltres som un cas extrem. És a dir, o sigui, jo no sóc exemple de res. O sigui, des del punt de vista empresarial no sóc exemple, perquè nosaltres, o jo concretament, diguem, l'èmfasi sempre l'he posat a més en un projecte vital que en un projecte empresarial. O sigui, a mi el que m'ha interessat és aprendre aprendre constantment, transmetre el que aprenc i d'una forma independent. Quan al principi has presentat l'empresa, no sé, d'algú fonamental, que és una empresa independent, que mai ha rebut cap diner públic en cap aspecte, diguem, com a subvenció, i que això ens ha permès realment fer el que hem volgut, no? Aleshores, jo crec que nosaltres som un cas poc
paradigmàtic,
perquè hem posat l'èmfasi precisament en aquesta adaptabilitat. Però si transmeto a empreses que conec, que són, diguem, molt àgils, la característica de la dimensió acostuma a ser important. És a dir, arriba un moment en què només penses en poder facturar per poder mantenir on estàs. I si estàs en àmbits molt de frontera, això és un inconvenient. No vull dir que no pugui ser... Escolta, no, Apple és una empresa enorme, no?
Poder facturar... per mantenir el que ets.
Sí, arriba un moment en el qual, doncs, diguem, l'obsessió és el facturar per mantenir l'estructura que tens. I això et permet molt poca, jo crec que poca mobilitat, no? Compte, que no estic dient, es poden donar molts contraexemples, Apple és exemple claríssim, és una de les empreses més innovadores o la més innovadora del món, i és una gran maquinària. Però el problema és quan busques molts exemples d'aquest tipus al món que no en trobes gaires. Jo crec que aquesta forma part de la revolució que deia abans, és a dir, com fem possible que una organització gran amb tot l'entramat de relacions socials que representa sigui capaç de ser molt innovadora, sigui capaç de ser molt àgil en la conversió de les oportunitats en resultats. Això està per inventar.
I has dit abans, i has dit ara en parlarem, el tema de la felicitat.
Sí. A mi em preocupa molt, jo crec que és una de les idees fonamentals que emergeixen. De fet, això sí que puc desvetllar que en l'update d'aquesta setmana és una de les 10 idees que presentem. Perquè jo veig una tendència, o sigui, si mires com aquesta paraula va sent utilitzada, cada vegada és més utilitzada, hi ha més gent que s'adona de que al final, o sigui, si vas a les bases de què som com humans i què necessitem per viure, si tu no tens el component de felicitat, no tens res de la resta. És a dir, clar, parlar d'això en un moment de crisi econòmica pot semblar un exercici extravagant, però és que la infelicitat es nota especialment en un moment de crisi. És a dir, que jo crec que hem de repensar què és el que fa feliç a la gent, i això fa tornar a moltes coses que havíem abandonat. O sigui, per exemple, als Estats Units en aquests moments hi ha una febre, una onada molt important de fer les coses un mateix, no? És a dir, de tornar a fer les coses amb les teves mans. I no perquè sigui car comprar-ho, sinó perquè et dona plaer fer-ho. És a dir, la gent retorna a la idea de la felicitat de sentir-te útil fent alguna cosa.
I així comença a passar, perdona, així al barri del Raval, per exemple, de Barcelona, n'hi ha una botiga no massa lluny d'ací, que és un fuster que ha fet negoci
que la gent es fa les coses.
Que la gent es faça les coses ells mateixos, i passes l'hora que passes, està ple de gent fabricant-se mobles.
Sí, sí.
I ell ha fet negoci ensenyant a fabricar mobles, i la gent està contentíssima de fer mobles.
No, és que això és una tendència. Als Estats Units hi ha espais enormes en els quals la gent va aprendre a soldar, a utilitzar un làser, o sigui, utilitzar tecnologia sofisticada pel plaer simplement de sortir d'allà un dissabte a pensar: he fet una cosa amb les meves mans. Fixa't que és molt interessant, perquè en un món tan de símbols com el que vivim, és a dir, la gent davant d'un ordinador, molta gent, moltes hores al dia, al final dius: què he fet avui? Quin és el resultat? El fet de dir: ostres, he fet això. Aquest és un gran canvi, no? La felicitat des del fer, no? La felicitat des de l'esperit, és a dir, no és una casualitat que hi hagi tot un, podríem dir-ne, ressorgiment religiós al món en molts àmbits. És una búsqueda d'una espiritualitat que forma part dels eixos de felicitat d'una persona, no? Però jo crec que l'extravagància que representava en el seu moment que un país del món mesurés, doncs, la seva riquesa en termes de felicitat, no? Com és Bhutan, no? Va ser el primer país que ho va fer, que va definir un Gross Happiness Index, no? O sigui, un índex de felicitat del país més que un producte industrial brut, i que després, doncs, el Sarkozy ho va proposar a França, i que Anglaterra en aquests moments ho estigui planejant. té dues lectures. Una lectura és la que a Occident li interessa fer això per desbancar la Xina. És a dir, si jo crec que abans de que la Xina arribi a desbancar en PIB als Estats Units, que tots diuen que serà abans del 2020, ja, o sigui, s'està dient que serà abans del 2020, crec que l'Occident el que farà és desmuntar aquesta argúcia dient que el PIB realment no importa. O sigui, el producte interior brut no importa, el que importa és aquest PIB com es distribueix i quan feliç és la gent. Clar, si fas aquesta pregunta a Xina, potser resulta que és el país més infeliç del món en aquests moments, no? Per tant, hi ha una lectura utilitzada per Occident que és ens interessa definir la felicitat com una mesura d'èxit, no? Però l'altra lectura és una lectura, podríem dir-ne, més necessària des del punt de vista de les persones, i és que hi ha molta gent infeliç. O sigui, a Occident, jo llegia ahir justament un informe, un article del Nature de fa relativament poc, en què deia que en un moment determinat als Estats Units el 26% de la població pot ser considerada en depressió. El 26% de la població. És a dir, per tant, tenim un problema del que es diu capital mental d'un país brutal. És a dir, que si la gent no és feliç, la gent és problemàtica i el país se'n ressent. És a dir, atacar que la gent sigui més feliç ja no és una qüestió de combatre Orient, com he dit al principi, sinó una qüestió de pura supervivència econòmica del país. Jo crec, per tant, que després d'un segle de consum en què semblava que el consum generava felicitat, ve una època en què ens hem de centrar molt més en com la gent és feliç. Serà feliç des de l'art, des del treball, des de les prioritats, des del que sigui. Però creieu-me que la paraula felicitat es posarà al front del discurs social i econòmic en els propers anys.
Si una cosa ja pres en tots aquests anys és que a tu t'he de creure. Perquè no, és veritat, perquè ja t'he vist tantes vegades explicar coses que semblaven que no passarien i que acaben passant, que per tant t'hi crec fermament en el tema aquest de la felicitat i en tants altres temes. Tinc la sensació que se'ns acaba ja el temps, no? Perquè ja portem molta estona xerrant. Amb l'Alfons podríem estar xerrant segles, jo no sé si te vindries a fer un programa diari i ens explicaries cada dia.
Home, no tindria tant que explicar.
Jo sempre hi ha una cosa que és l'última curiositat, que és com eres capaç d'organitzar-te també les lectures? Perquè eres la persona que conec, no sé si que llegeixes més, però que llegeixes més, que selecciones més bé el que llegeixes.
Sí, però això és, sí, qüestió, és els anys, ja ho saps perfectament, és dir que...
No ho sé perfectament, ja m'agradaria saber-ho.
No, vull dir que és un procés acumulatiu, és a dir, escolta'm, quan més llegeixes, més bo és el llegir, en el sentit que més discriminant ets. És a dir, pots començar a llegir una cosa i dir, això ja ho he llegit, això és una tonteria, això no va enlloc. És a dir, no m'hauries de preguntar quan llegeixo, sinó quantes coses que llegeixo no acabo. Perquè...
Bona pregunta, quantes coses que llegeixes moltes,
clar, cada vegada més, perquè és que resulta que és molt difícil trobar una cosa que realment t'aporti, és a dir, que digui alguna cosa nova, o sigui, i de fet anem a pitjor, i ho saps perfectament, o sigui, que la qualitat dels continguts com a conseqüència de l'explotació de la xarxa és cada vegada pitjor, o sigui, és que és veritat, és a dir, la xarxa es converteix en un gran lladre de temps, en aquest sentit, i és veritat que qualsevol persona pot fer una cosa molt interessant i que aporti molt, no estic dient el contrari, però també és veritat que moltes de les coses que llegeixes no només no t'aporten res, sinó que són falses i a més regurgiten alguna cosa que un altre fet. És a dir, que el problema és el de la qualitat. Per tant, al cap del temps, el que crec que el desenvolupes és una certa habilitat per determinar si el que llegeixes té sentit o no. I l'altra cosa és que qualsevol estona que tens, ahir estava tornant de Madrid amb tren i em vaig tirar a les 2 hores i mitja llegint, clar, és que és aprofitar qualsevol estona per fer-ho, no?
Molt bé.
Una curiositat última, promet que calli, el Jordi Carreño a l'altra banda es vidre es va fent més senyal de que calli ja d'una vegada. Cossosite està allà en anglès. Ja directament, sí, en anglès.
Sí, bueno, està...
És un signe dels temps, també, això.
És que és claríssim, o sigui, la voluntat que tenim és de llançar un missatge. Jo als socis un dia els vaig fer una broma, als membres d'aquest grup, els hi vaig mostrar una pàgina del New York Times fictícia on sortíem nosaltres com a notícia, no? Com a Cossosite, com un exemple d'una diferent forma de col·laborar a les empreses. Però jo crec que és l'objectiu que tinc. O sigui, jo crec que aquest projecte aparentment tan naïf tindrà, o sigui, una mètrica d'èxit, una mesura d'èxit serà el dia que una publicació com el New York Times o el Financial Times ens mostri com un exemple d'una forma diferent de col·laboració.
Bé, ja vau així, l'Infonomia, recorda que en
Flash Company, sí.
Flash Company ja us va fer una pàgina fantàstica.
De les poques empreses espanyoles que han sortit allà.
Sí, que us definia com, bé, com una cosa modèlica, no? Bé, ara sí que calla ja, vinga, ja ho deixa córrer. Com sempre, un enorme plaer parlar amb el Fons Cornella, infonomia.com, qualsevol oient del programa l'ha de seguir, que el seguisca, consiga, perquè és una de les veus que realment és un enorme plaer, al fons, tenir-te sempre, així a l'internauta, així a VilaWeb, el divendres 11, divendres pròxim, update 6, però igual té, ja hem dit al principi que ja està ple i que, per tant, però apunteu-vos l'update 7.
Sí, segurament no farem una tradició d'aquest d'aquí un parell de mesos perquè hem tingut molta demanda i però ho sento molt, la veritat, però és que per aquesta ocasió ja no hi cap ningú,
update
però esperem
7.
Que en dos mesos...
Dos mesos aneu a entrar a infonomia.com i ho anireu trobant. Mm. Alfons, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Martí Crespo.
Un plaer, enriquidor, aquest debat, diguem-ne, molt interessant.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño ens posa les musiquetes i tots vosaltres ens veurem la setmana vinent.
L'internauta. El fem perquè podem.